Ricard Sabat va morir l'any 2009. Aleshores, Beli Artigues en el seu blog va tenir un record personal davant aquella persona que pel carrer saludava els seus familiars, saludava els seus pares, però que ella veia com el que era, que era un home, diguem-ne, que si no ho coneixies, imposava. Imposava en aquell punt de seriositat que transmetia en tots els àmbits en els quals va treballar, que van ser un munt. Beli, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Salvat era una personalitat.
Salvat era una gran persona i una personalitat que sí que, com has dit, jo el primer que vull reivindicar d'ell, que era molt divertit. Molt divertit com a director de teatre, perquè vaig tenir la sort, del que deies, de conèixer el de les tres facetes que ell va tenir, que era la de veí de Sitges, amic dels meus pares, sí, molt seriós, molt callat. Després el vaig tenir de professor a la facultat, que era tota l'estona estava picant, que va ser ell el que ja li havia fet amb altres gent de Sitges, però a mi em va tocar, em va fer aixecar al mig de classe, no, jo, ningú sabia qui era ni que tenia una mare professora, i va dir senyoreta Coll, em sembla que em va dir Artigues, però molt, sí, Artigues, perquè amb el pare ja havia, després ho vaig saber, va dir aixequis i expliqui tot el que sap del festival de teatre del seu poble. I me'l vaig quedar aixecada i vaig dir, la meva cara de por davant d'ell, i tampoc sabia res, la veritat. I va ser quan vaig dir, ostres, això és, ho haig de saber. I el seu treball, vaig començar a arribar a casa, vaig preguntar, digueu-me qui és de veritat, de què el coneixem, de què ha fet, i em van començar a explicar tot, la Maria Aurelia Campmany, tota la seva feina amb el Festival de Sitges, amb el que jo vull reivindicar, que és amb els joves talents de Sitges també, que ell va veure, o joves talents de Catalunya, a part de tot el que parlarem. I després vaig tenir la sort, bueno, primer li vaig fer un treball que em va demanar de final de curs i de tesis, i a mi, clar, la pintura em tirava més que el teatre, i buscant qui era vaig descobrir el Cardona, també una persona que jo havia vist el meu pare anar-lo a veure, els Camilos, un senyor, sí, estava a la porta dels Camilos fumant amb el pare, sense cames.
Armand Cardona Torrandell.
I va ser quan se'n van unir dos personatges que jo de petit els havia tingut,
al meu entorn, l'imaginari,
i aquí els vaig unir. Però és que no, els vaig unir també personalment i artísticament, i vaig veure que eren dos cracs. I posteriorment vaig tenir la sort de poder treballar amb ell com a producció amb obres de teatre amb grans directors, un el Xavier Albertí, que és l'actual director escènic del Teatre Nacional de Catalunya, Massot Kleiner, bueno, vam estar treballant amb Ocupes en el Museu del Prado, i aquí vaig descobrir el Ricard Salvat, de veritat, on ell és feliç, que sent mestre és feliç, però sent director de teatre i treballant amb el que li agrada, era una persona divertida, superoberta, sense... s'enfadava just, però era molt diferent al Ricard Salvat que tots, que molta gent parla. És a dir, vaig tenir la sort de parlar amb els tres. Què tenim també? Un Ricard Salvat, diguem, molt seriós. Dic, abans d'entrar per conèixer-lo. Ell també molt generós i la família molt generós, han publicat durant tots aquests anys les seves memòries.
Aquests tres diaris, no?
Que hi ha més. Clar, tu agafes el Ricard Salvat i vas veient la seva biografia, neix al 34, neix a Tortosa, arriba a la Guerra Civil, els
seus pares... defineix, Beli, amb permís, com més que unes memòries, un dietari.
És el seu dietari.
El seu dietari, on ho apuntava
tot
allò que li venia.
Tot. I te n'adones que hi ha un moment que ell explica, i que es pot explicar perquè ell, qui ho hagi llegit, que és el moment que li canvia la vida. Quan un fill està malalt, et canvia la vida. I aquí... que després la seva filla és, bueno, una persona extraordinària, però la filla gran pateix una greu enfermedad, que ell explica tot el periple i tu te n'adones el canvi que fas. Tu llegeixes els seus diaris i és una persona que viu pel teatre, que no para de conèixer gent, de viatjar, de donar classes...
Fins que
hi ha un problema molt greu a la seva vida, molt greu, que després se soluciona i ell torna a canviar, però això et marca, i ell mateix en aquests diaris ja t'ho va dient: estic de mal humor, estic trist, no puc més, tinc que anar-me'n a Alemanya, que fem un... però no, pateixo pel que deixo aquí. I tenim una altra cosa molt bona, Sitges. En aquests diaris ell ja necessita venir a Sitges i parla constantment: me'n vaig a Sitges, estaré a la meva al pis, estic a casa, estic bé, estic escrivint, torno a Barcelona. És a dir, Sitges per ell, després posteriorment amb el Festival de Teatre serà molt important, però per ell també és un lloc on se sent en pau, se sent feliç, pot veure la seva filla bé, passejant, i I és a dir, que ells, hem de pensar que ell també, darrere de persones tan intel·ligents, persones amb tanta personalitat, quan hi ha aquests canvis, tampoc no els podem... Jo també l'he jutjat, eh? Però no es poden jutjar les persones si no sabem el seu bagatge personal. I en aquest tenim la sort que ell ens ho va deixar tot escrit i podem entendre molt de la seva personalitat.
Sí que és cert que segurament també aquesta personalitat, per bé que va ser un home que va tractar moltíssima gent, apuntaves també fa pocs dies a les xarxes socials aquelles paraules de Jordi Coca, si no recordo malament, dient que, bàsicament, que Catalunya la ben cagada amb Ricard Salvat. Per què?
Perquè amb aquest caràcter també era, amb això, era outsider de política, vull dir, no feia la pilota amb ningú, si ell tenia que amb un polític dir-li el que pensava, se li deia, si el rector de la universitat, ell també a mi em va saber també molta greu, perquè a la facultat sempre reivindicava, i tenia tota la raó del món. A la Universitat Antiga d'Història de l'Art no teníem teatre, i la Història de l'Art, una de les càtedres, una és que era el de teatre, teníem auditori de música i no havia, sempre havia dit, teníem la IET, és a dir, des de la Universitat de Barcelona el teatre es fomentava i el que no es podia permetre és que una universitat, quan ell va, clar, què feia? Anava tot el món i ell veia que totes les universitats de lletres, d'història, d'art, tenien auditoris preparats per fer obres de teatre. A la Universitat de Barcelona no en tenien. Quina va ser la seva il·lusió? El nou, i no se li va fer un teatre. Clar, vull dir, ell tot... Però és que demanava coses lògiques, que pressupostàriament, que mateix que, però després també us ho explicaré això, vull dir, ell vivia pel teatre i ell era conscient de la importància que tenia el teatre i la literatura pel futur dels estudiants, i a mi m'ho ha demostrat, jo el teatre era una cosa, però quan hi treballes, quan estàs amb uns textos interessants, que ell més abans et feia unes classes explicant-te amb els... de què anava el tema, el Petit Príncep, per exemple, que la història del Petit Príncep, que ja parlarem, però vull dir, ell t'explicava, no ho destaca en tant Riguer, no, aquest és el tema, és aquest, el drama està aquí, vull dir, era una persona amb una gran capacitat. Ara, ell no va posar-se mai al costat del poder.
No es va casar amb ningú.
No es va casar amb ningú, perquè ell era un animal lliure del teatre i ell se sentia... feliç, que al final és el bo de la vida.
El seu teatre va ser a la cúpula del Coliseum?
Estava a la cúpula del Coliseum, amb Adrià Gual, sobretot. Clar, el Ricard i el... És el que deia, tant en Ricard Salvat com en Cardona, els dos, el Ricard ho va tenir molt clar des del principi, vull dir, ell volia estudiar, va fer filologia amb l'Alemanya, i hispànica i alemanya, però ell del teatre. I ja jo explicava en les seves memòries que durant la guerra era una família senzilla de, bueno, uns forners, i ell i amb els seus germans no tenien joguines, i el que es van muntar és un teatret. I a partir d'aquest teatret de fusta, perquè bueno, la seva germana també era una persona que sempre els hi van donar suport amb tot, amb ell, i sempre anaven junts, i la seva germana la vam poder conèixer muntant això dels ocupes del Museu del Prado, ensejava amb el Pipo, que era allà darrere la catedral, davant de la catedral, amb una escola que havia tingut la seva germana, i després ensejàvem allà i ella hi era present sempre, i te n'adonaves de l'amor que aquesta família sentia pel teatre, i ella ens va explicar això, que no tenien joguines, i es van muntar els tres germans un teatre, i aquí ja no va necessitar més joguines, ja hi va trobar
la
joguina i la seva passió. Es coneix amb Cardona, que Cardona sí que estudia moltes coses, treballa en un banc, treballa en diverses, però ell, la pintura, era també la seva passió, un al teatre i l'altre per pintura, i es troben els dos a l'Institut del Teatre. El Cardona es posa a estudiar escenografia, que pensem que també tenia un altre sitgetà de professor d'escenografia que també veurem com Salvat també veu la importància que té Artur Carbonell i Carbonell. És a dir, tenim ja com allà una... Ja es veuen, tenim el de Tortosa, però amb director de teatre, un professor d'escenografia de Sitges, que a més havia sigut supertrencador, ja havia sigut el Salvat d'abans, tenim el Salvat d'abans de l'any 30.
En el sentit de l'aposta pel teatre experimental i d'avantguarda.
I de trencar amb un Orfeu, que el Salvat això també m'ho havia explicat, que ell, evidentment, a l'any 30 no havia nascut, però que ell li valorava moltíssim, fins al punt de que el primer premi que ell instaura com a director del Festival de Teatre no és el Santiago Rusiñol, sinó que és l'Artur Carbonell i Carbonell, és a dir, que ell, Ricard Salvat,
tenia molt
ho
clar.
Té molt clar, qui és també una de les persones trencadores. I amb Cardona Torrandell els tres es troben, però sobretot per la joventut, per l'edat, Cardona i Salvat es converteixen en el tàndem perfecte. Salvat ha treballat amb Terrats, Salvat també treballarà posteriorment en obres que realitza amb Tàpies, amb Ràfols Casamada, però amb qui se sent més còmode treballant és amb Cardona Torrandell. I amb Cardona Torrandell és el tàndem el que jo estic
ara. I afegim aquí encara també Maria Aurèlia Campmany.
Maria Aurèlia Campmany.
Quin paper va fer?
Jo crec que...
Una altra personalitat d'aquelles...
Fortíssimes. Clar, jo no puc saber-ho, no puc, he preguntat, evidentment, de quina relació hi havia amb el Salvat i la Maria Aurèlia. Clar, no ho sé, però bueno, admiració mútua en els diaris consta. Hi ha un moment que pot ser quan Ricard també es casa, quan Ricard té una vida que segueix endavant, que hi ha una mica més de trencament, com passa amb tots els amics. Tenim amics íntims, però hi havia un moment que tens
un distanciament.
Un distanciament, però van ser els dos van entendre el nou teatre, van entendre que tenien que apostar pel trencament. I a més eren dues persones que, ja et dic, Adrià Gual, van estar treballant conjuntament, van fer obres de teatre conjunt, i aquí Sitges, ella també va venir abans, els primers festivals, que jo crec que és qui l'entra a ell és Maria Aurèlia Campmany, i jo crec que va ser una figura molt important per Salvat, igual que Salvat va ser molt important per Maria Aurèlia.
Aquesta història en Sitges quan comença?
No, ell és el que dèiem, ell ja tenen un pis a Sitges on hi passa llargues temporades. Si mirem un dia, si llegim també, bueno, ja els tindrem potser allà, si algú els vol llegir aquests dies al Prado, els tindrem. Passen llargues temporades, i quan el festival comença, el primer festival,
l'any 67,
ell ja... he anat al festival, perquè jo els he anat al festival, assisteix al festival, fa crítiques, perquè ell feia crítiques de les obres de teatre, i a poc s'hi va implicant, ja comença a ser, clar, hem de pensar que l'any 65 comença a fer Ronda de Mort a Cinera, i diverses obres tant de Bertolt Brecht, que és la seva passió en el teatre alemany, com Espriu, que bueno, també hi ha... Com es van conèixer també va ser, ell ho explica també les seves memòries, és a dir, el caràcter, jo li vull dir que li ve posteriorment aquest caràcter fort, però també demostra que a la universitat ell va tenir uns certs caràcters però que li van servir, com ens va servir tots. Ell explica també que s'enfada, em sembla que és amb Sempronio, ara que era el seu veí d'escala, aquí Sitges, que li havia fet una mala crítica, i després acaben sent, vull dir, ell primer sí, però com t'argumentava, i a vegades acabava tenint la raó, perquè se'l havia de donar la raó a vegades, doncs va fer-se molt amics.
Aquelles persones de les quals s'ha de travessar.
Sí, perquè era una persona
una mena
que...
Una de barrera, un cop travessada ja està.
L'Espriu va arribar a fer-li la Ronda d'Amor, la petita història d'Ester, li fa tot, perquè Espriu tot això és el que li demana, no són textos d'Espriu que ell teatralitza, no, és textos que ell li diu a Espriu... Fem alguna cosa per jo fer un teatre, és molt important que Espriu
s'involucri en tot això.
S'involucri amb tot el que arriba a involucrar-se, perquè s'hi involucra, i que Espriu també accepti la llibertat aquesta de les escenografies, que és una cosa que depèn com acostumats a l'escenografia clàssica d'un Ariadna o d'un laberint i tal, que t'apareixin les pintures de Cardona.
Allò que passa sempre, no? Fem alguna cosa junts, però jo tinc la llibertat de...
Fer el que és,
però i per tant el propi autor es pot sentir, sí.
Però l'altra cosa bona és que també li donava llibertat, perquè quin director permet, ara ja està més aquests, però quin director permetia en aquell moment que la teva escenografia s'estigui pintant en aquell moment a terra? És a dir, que tu no estàs controlant el que hi haurà a
aquella part del procés.
És a dir, la llibertat i el coneixement i
la confiança absoluta.
I la passió que es tenien, perquè bueno, a mi també en Cardona em diu que pinta terra i que em farà alguna cosa, jo feliç, li vés dit, fes, vull dir, perquè ja saps amb qui t'estàs posant, però vull dir, la llibertat és aquesta.
Tot això era previ al 1977, en què ell s'incorpora a la direcció
ell
del festival.
Ell s'incorpora a la 77, arriba a un festival que encara és teatre, el festival de Sitges, de teatre de Sitges, està bastant centrat encara en el que és el teatre local. Sí que ja ha començat a permetre obrir, anar obrint. I què fem a l'exposició? Jo marco aquest moment. Jo vull marcar aquest 77, marco aquest 77 amb una obra que ell no hi és com a la direcció, si el trobem, no està posat com a director, no està, però que és permetre que el Gall Groc, que és una companyia que surt del Teatre Experimental de Sitges, amb gent de Sitges, molt joves, amb moltes idees, que el Gall Groc presenti el Guernica. Que el Guernica és una obra de Raval molt trencadora, és un moment que també estem al 77, acaba de morir Franco,
sí.
Vull dir que era molt trencador.
Obra de Fernando Raval. No?
Fernando Raval, que va muntar un xou.
Un altre trencador.
Un altre trencador que també es va ajuntar, però aquí sí que va ser una bomba de rellotgeria, perquè al cap de la vila s'explica que el dia abans, o el moment abans de, això m'ho explicava,
de l'estrena de l'obra,
quasi no s'estrena perquè va haver-hi crits a la pizzeria. Ricard Salvat, Cardona Torrandell, a Raval, i jo crec que n'hi havia algun altre per allà més jove que no sabia per on posar-se, però que diuen, bueno, què fem?
Uh-huh.
I es va fer, i la Raval va muntar el xou allà, però ja entrava dins. Clar, el 77 permet el que és, amb Gall Groc només, el Petit Príncep.
D'acord.
Perdoneu, perquè ara
sí,
m'he anat
sí.
ja amb el...
El Guernica vindria al 79.
El 79. És el primer projecte del Gall Groc ja com a festival internacional
de teatre.
És a dir, amb la importància que va tenir a nivell mundial, perquè hi havia crítiques, potser més estatal, però passen al 77 que fan...
El Petit Príncep,
que també és molt trencador, que ell no hi entra dins de la direcció, però ell és el que els hi tira endavant de dir feu això, els hi permet estrenar-ho al Prado, essencial al Prado, sí que després s'obrirà, però ens és molt essencial a la història del teatre català i el teatre espanyol. Tenim la Intrusa de Maeterlinck amb les festes modernistes de Rossinyol, tenim l'any 30 amb l'Orfeu
d'Artur Carbonell,
que porta Artur Carbonell, i després ja tenim el 77, anem cap al 79, amb tota la llibertat que van deixar amb aquest festival tan important. Però l'exposició comencem amb això. Ell entra al 77 i permet una obra, o accepta, o apoya totalment, perquè ell sempre me'n parlava, això sí, la teva tia, la Mireia, que ha sigut el millor petit príncep de la història, que t'ho digués en Ricard Salvat, i deies que com ella no ho va haver-hi ningú, que entengués que no era la Mireia, era la direcció de tots, com van entendre la veritat del petit príncep, perquè ara hi ha un moviment contra el petit príncep, si has vist, i tenen raó. Si no s'explica, no pots haver-li canviat la història amb aquests 40 anys que dius,
sí.
No pots haver canviat la història d'aquest conte per nens, per adults, com posaven ells ja. És a dir, ell sempre m'ho deia, el petit príncep que millor s'ha entès és aquest, i per ells va ser molt important. Com va ser important, nosaltres, l'exposició, encara que ell només és director del festival, hi entra. Aguanta 2 anys com a festival, tenim tot de documents on ell ja comença a dir que vol modificar, que vol canviar, que vol... Ell subscrivia tot, eh? Vull dir, no sé si no li funcionaven els pressupostos, però al·lucinaríeu, ho té tot apuntat. Quan costa el vol d'aquest, quan costa el vol de l'altre, ja us... Bueno, això surt en l'exposició, qui vindrà, qui no vindrà, quanta gent vindrà, el nom, senyora, tal, vull dir, ell ho tenia tot controladíssim, que, evidentment, quan tu vols fer una cosa gran, se te'n pot anar. Però bueno, ell ho tenia controladíssim i les crítiques feien que Sitges sortís a tot arreu, és a dir, amb crítiques molt bones. És això, arribem al 79 i dona el salt, i diu internacional. Ell ja és conegut internacionalment, és a dir, li és fàcil
anar a buscar
o que li portin,
sí.
Perquè també en el seu arxiu que té conservat de la Fundació Ricard Salvat té totes les obres que li enviaven, amb com seria, què necessitaríem, vull dir, amb tots els idiomes, perquè era una persona que llegia i escrivia amb múltiples idiomes, és a dir, ell, tots li envien grecs, i ell pot triar des de mexicans a grecs. A resta d'Espanya, vull dir, que aquí és on la gent de Sitges s'implica totalment. En aquesta exposició hi haurà fotos que se'ns han deixat, que ja no vaig a buscar l'actor, vull dir, és que això, vaig a buscar com veus nens amb la bata dels escolapis al cap de la vila.
Aquest és un fenomen del tot singular, perquè no ha passat més, no?
No ha passat més.
Anàvem a dir aquesta, no sé si dir, confiança cega que els sitgetans van tenir en el festival, en la persona que ho portava, les companyies que venien.
I tothom hi participava, i s'hi van sentir per...
Perquè recordem aquest Teatre Prado ple de gom a gom, bueno, sortiran... amb una companyia grega, que evidentment
ell
ningú
sabia qui era, però
tenia,
ningú... Bueno, i després veurem... Hi ha unes
fent
fotos
l'orca
amb un...
i tothom sortit entusiasmat, sense entendre res, però entusiasmats.
Pues, i després al carrer, va deixar molt al carrer. El que és el festival ara de Tàrrega,
sí,
és l'inici.
Era l'inici del festival.
Que després li enganxa la cua. El gall groc enganxa tot el que és també el del carrer. Però en aquest, que aquesta petita mostra, que no és una exposició, ja, ojalà dins d'un temps puguem fer una gran exposició amb les escenografies que Ricard Salvat i Cardona van fer, perquè les conserven totes, però ja et dic, 3x3 amb fusta, perquè Cardona treballava on te fos.
Però és clar, què va passar perquè s'aconseguís aquest vincle, aquesta relació?
Això que ell, tot i el seu caràcter, va obrir-se, vull dir, que et dic, el Guernica, què vull? Pues tot molt bé, què voleu? L'escorxador. Els hi va permetre, l'escorxador funcionava, pensem que l'escorxador, al matí, que és el que hi ha a les memòries...
Sí, l'escorxador era l'escorxador encara.
Hi ha unes memòries d'en Cardona i en Pericot, que en Cardona li diu...
Iago Pericot, que va fer l'escorxador aquell Mozart nu,
sí, bueno, clar,
que tot... després també passaria per totes les televisions, aquell espectacle sobre Mozart amb els actors nus.
Que també, però la gent de Sitges no es... Vull dir,
no era un escàndol,
en cap
això,
moment
no.
Es va escandalitzar.
No.
I això va fer que cada any vingués millor. Vull dir, no calia ja ser trencador el nu, ja no calia portar-ne un altre. Sinó hi havia el mimo, hi havia un mim que anava, que sortiran unes fotos, que també hi havia un senyor que em sembla que era o peruà o... Bueno, i que va estar, o mexicà, va estar per tot el poble, imitant a la gent, seguint la gent, perseguint la gent. Però aquestes fotos veus com el cap de la vila està a tope, sota l'església està ple de gent, amb les motxilles, que és molt bro, perquè encara van, deu ser un divendres, perquè van amb la bata posada i tot de nens.
I no recordo qui era l'actor, però una performance d'un venedor de gelats al cap de la vila.
Sí, aquesta,
no sé qui era.
Bueno, aquest també és de tenim la fotografia, però que tothom...
atestat de gent.
Però això va donar pas al que després, diguem, el vendre... I el surrealisme de la cubana, posteriorment, clar... És el que dic, ell què va fer? Va permetre que tota aquesta gent jove veiés tota... Uns altres que també, ara a veure si és, va ser el que he estat parlant amb ells, amb els del tricicle. Els del tricicle eren tres nois que estiuejaven per Sitges, que els hi va dir, veniu al Prado, els hi va obrir el Prado fer manicòmic. Ells havien vist, també van poder veure tot el que passava aquells dies així. Clar, ells van més tard cap al 8.
Sabia què volia, per això, no?
Sí, sabia que...
I sabia qui escollia.
I sabia també donar-los ales, però sabent cap on els tenia que guiar. Que després és... Clar, jo no ho recordo, però es veu que la fura dels baus van venir, no els hi van deixar per no sé quin any va ser, però que tothom recorda sota del pont de la via, que els hi va dir, aneu a ensegellar, i a sota el pont de la via, amb el soroll que va fer, tothom hi va anar al Prado a top, i al final els hi va dir, veniu cap al Prado. Perquè, clar, heu omplert... Vull dir, un bueno, doncs... Feu, és que al final la llibertat del teatre també és, proveu.
Això va durar 9 anys.
Sí.
Diem que això dels 9 anys, per marcar, com ens marca la Beli, sí. Els anys de direcció de Ricard Salvat, que varen marcar també, anàvem a dir,
una època. Una època
que comença i s'acaba, gairebé diríem que amb Ricard Salvat.
Sí. Bueno, també se li ha, amb tot s'ha de dir, si, a més... Hi ha una persona també que jo crec que li dona molt de suport en aquell moment, que és Jordi Serra, l'alcalde de Sitges. També ell, una altra de les coses que te n'adones és això de la importància de que el teatre, la joventut hi vagi, la joventut, els nens,
les escoles
sortiran en aquesta, hi ha tots els noms de tots els professors, ell va anar al Prado, va anar als Escolapis, va obrir les escoles perquè els nens fessin teatre i ell anava.
I ara no recordo si es va tancar l'etapa de Salvat amb el Cyrano de Flotats?
L'últim va ser l'any anterior.
Sí. No, que hi havia gent fins al galliner, hi havia, allò va ser un escàndol de gent.
Ell omplia, Ell omplia i la gent s'hi abocava. I si li, és que tothom s'hi abocava. Què passa? Quan tu et vas fent gran necessites més diners. Està en clar. Aquest món també tenim el festival de cinema, el festival... Arriba un moment que què tries? I en comptes van a lo... Al final vas a donar un suport l'any 2004-2005, vull dir, ja s'acaba. Vull dir, va, es va fent, ja no és el mateix, evidentment, tot es va, si es va morint, no cal, més val rematar-ho. En algun futur ja estaria bé tornar-ho a recuperar. Qui ho dirigirà? Ja ho van intentar.
Sí,
i gent molt bona que ho va intentar, i gent de la confiança total de Ricard Salvat, i gent que havia estat al costat de Ricard Salvat. Però clar, si ja el pressupost no el tens, el poble, vulguis o no, si tu els vas enganxant cada any, tu estàs lligat cada any i tu ja tens la il·lusió de què passarà aquest altre any. Si durant un temps se't talla la gent, les generacions, és això, és molt important, és el que diguem, aquests nens que l'any 80 o 79 al col·le els hi ve Ricard Salvat, els hi fa una conferència que a més està escrita i els explica la importància del teatre i ells fan una obra de teatre i ell hi va, i, si, i a més aquesta, aquest carinyo per les coses les ha demostrat, les he vist jo ara, quan vas als seus papers i entre les invitacions que ell envia i que ell rep o que ell envia al president Pujol, a Max Kanner, tal, et trobes les invitacions que ell rep o envia de, aquest, bueno, aquest ja el veureu, de gent que posteriorment a Sitges arribaran a ser persones molt importants.
Aquesta és la que vol ser, aquesta invitació.
Aquesta invitació estarà allà, és la que vol ser. Bueno, és...
que ho podem llegir,
sí,
no?
Llegeix-la.
Senyor Ricard Salvat, el convidem demà dilluns, dia 17 a les 19 hores, al carrer Sant Pau número 29.
Sant Pau número 29. No és casa meva, és més avall.
L'obra que farem es titula Patufet. El esperem. Alcalde del carrer, dos punts. I ara em sembla que no cal que continuï.
No, ja el sabem, l'alcalde del carrer Sant Pau. I amb el símbol del carrer
amb
nostre...
Amb el símbol del carrer, ajuntament signat, en fi...
Bueno, pues això, que nosaltres... Ell no tenia per què guardar, això t'arriba, ho guardes... Ell hi va anar-hi, perquè he preguntat, la va veure i després els hi va fer el retiro. És a dir, aquests nens que tenen l'any... Que tenen 8 anys, 10 anys, però aquest ell entenia que... És que s'hi devia veure amb el seu...
Amb els seus germans.
De dir, el teatre és important per aquestes persones. Doncs això, aquest mateix, està entre una invitació del president i darrere una cosa amb Max Kanner.
És a dir, aquest paper quadriculat que va signar Miquel Forns en el seu dia convidant a Ricard Salvat està enmig de Max Kanner,
de gent importantíssima del govern espanyol del moment. És a dir, ell... Ho té arxivat, i no és que, vull dir, no ho han arxivat ara, no, ho té arxivat allà i demostra... És això. Per què va tenir èxit? Doncs per això, per aquestes coses, perquè ell valorava...
Per aquest vincle emocional, gairebé diria.
Perquè valorava la feina, i aquests, sé que després, això, doncs, ja et dic, i tinc tots els professors dels escolapis, les nacionals, del Barratxina, tots posats, qui vindrà, qui no vindrà, tothom... És a dir, i tothom hi anava, perquè te n'adones que diu que aquest al final vindran tres de la família. Ell convida el regidor tal, perquè estan tots els regidors, i al costat té apuntat més tres. És a dir, la gent no és com ara de... Ets anar aquí... No,
sí.
La gent hi anava i també va fer una altra cosa, que era unir el retiro també. Ell sap que el Prado, però...
El teatre,
on ell va començar i el van acollir va ser el Prado, però va obrir a molts altres espais, no només al carrer. Tenim els escolapis, va demanar els escolapis.
La sala d'actes.
La sala dels escolapis, on s'hi van realitzar en anglès, moltes de les obres en anglès. Moltes. Després va estar el Maricel, va utilitzar el Miramar. Hotels que anava demanant, ell no tenia, ell i tothom hi participava. És a dir, que... I el retiro. Ell va obrir el teatre, com ara el festival que veiem del cinema, que doncs, sí, els seus... Comencen les primeres carteles, tenim el Prado, es farà això, 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 i després ja els feia uns díptics de molta... S'obria amb un mapa de Sitges, igual que... És a dir, el trencament també és aquest. És a dir, entrem-hi a tots. i obries aquests, ara tots tenien, que era la, devia ser molt modern, amb un mapa de Sitges, amb punts en tots els llocs on s'hi representarien. Clar, això demostra que ell va voler fer molt gran aquest festival i va aconseguir-ho, va fer.
Com que són 3:15 i hem de saber què s'anirà fent aquests propers dies, tot plegat començarà aquest dissabte, dia 21.
Aquest dissabte.
Però ja, perquè tots vostès ens entenguin, dins d'aquesta proposta que es titula Salvat Sitges, un tàndem teatral, hi ha tres dates.
Fem tres dates, sí.
A 21.
Veure, el 21, després el dissabte següent, que és 28. Sí, no?
14, 21 i 29 de març.
Això, ja estem.
Ja ho hem aclarit. 14, 21 i 29.
Que és aquest dissabte.
14, que és aquest dissabte, la inauguració d'aquesta petita exposició.
D'una petita mostra amb una xerrada meva explicant, és a dir, més o menys això
aquest
mateix
vincle,
que estem parlant en aquests moments, i la relació també de Salvat amb Cardona Torrandell, amb algunes escenografies que veurem. Després, la següent, ve a Xavier Albertí, que ara està de director escènic del Teatre Nacional. També va treballar amb Ricard Salvat, jo vaig poder també treballar amb ells, i és una persona, bueno, que parla perfecta i que coneix la història del teatre, i ell també centrarà més, Ricard Salvat, en la història del teatre català, mm-hmm. És a dir, una conferència d'un, jo crec que és d'un nivell molt important, i superagraïts que hagi acceptat la invitació, perquè és...
Suposo que vindicant aquest paper, no? Aquest paper que la història...
La història és... Clar, jo l'he escoltat parlar amb Xavier Albertí sobre uh-huh. aquest tema, i és que dius, vine, i perquè encara que el Ricard em deia, no nena, ara no em ve de gust fer-ho, que jo sé que per darrere, ara faig broma, dic, què deu estar pensant quan em veu penjar coses pel Prado i aquí, però jo sé que s'estimava molt Sitges i que ell això ho havia trobat a faltar. I la tercera, que a mi també em fa molta il·lusió, és diumenge, uh-huh. serà diumenge, al migdia, que Carme Sansa i Enric Major, que... ja havien treballat conjuntament i amb Ricard Salvat a diverses versions de Ronda Mortacinera, faran una lectura d'alguns trossos, fragments mm-hmm. de Ronda de Mort, i Mercè Comas, que també havia treballat, havia tingut molta relació amb Ricard Salvat, sobretot amb els primers anys del Gall Groc, ella llegirà algun fragment de les obres de Ricard Salvat, de Nord enllà, més aviat novel·les, ella va escriure també, és que a tot també va escriure novel·les, i alguns dels fragments triats, no serà un acte molt llarg, mm-hmm. però serà com el tancament de l'any Salvat, també.
Hem d'explicar alguna cosa de Ronda de Mort a Cinera, el que va significar en el seu dia...
Bueno, és el que dèiem, és un espriu diferent, és un espriu que per molt que sigui espriu, entra en el joc d'aquest trencament, entra en el joc de la política, entra en el joc de la brutalitat.
I tu deia, per allò que ens comentaves, estem parlant de l'any 65.
Això, i el 64 ja comencen.
Estem parlant de fa 55 anys enrere.
Gent de Cinera. Vull dir, és, i ara encara Ronda de Mort a Cinera quan es representa, perquè la va representar poc abans també de morir Cardona. Et sobta, et frapa. És a dir, que jo crec que també, i lectures dels dos, que són dos actorassos, que a més també se'ls hi va dir, jo els hi vaig trucar, en plan, vull fer això, en seguida van posar-s'hi. Mm-hmm. El que passa que són actors i els bolos, anem, sí. que ser al migdia, allò, busquem per a prop del tren, no passa res, me n'aniré, perquè se'ls hi ha d'agrair.
I si no recordo malament, en Enric Major, l'època del Festival de Teatre Salvat, va ser, el Manelic de Catalunya.
I el tenim recollint un premi també aquí a Sitges. Yes. I Carme Sansa també va estar molt aquí a Sitges, i la Mercè ja no cal dir. Mm-hmm. Però vull dir que són tres persones que he aconseguit també unir, que és Sitges, Teatre Internacional, mm-hmm. i Festival del Teatre, i Salvat.
Què en recordaven cadascú de Salvat? Si és que a l'hora de parlar amb ell és per dir, mira,
veure,
tinc aquesta intenció, el record de Salvat que en tenen.
Ells ja aquests, jo crec que aquest any de Ricard Salvat, ells l'han anat, ja primer que els, sobretot la Carme Sansa i l'Enric Major havien seguit relacionats, fins a la mort de Ricard van seguir tenint relació professional, però aquest any ells també quan els hi vaig proposar venir a Sitges, ells em van dir, ells havien estat llegint textos a l'Ateneu de Barcelona, amb un acte també dels 10 anys, i em van dir, saps què, nosaltres sí, seguida sí.
Sí.
Jo, clar, jo no sóc ningú, els vaig dir llibertat total, i em van dir, què vols, que llegim un mateix? Dic, no, jo no vull res, jo vull que vingueu, només que vingueu ja sóc feliç. I em van dir, els dos, després ara tenim un xat comú, perquè sí, clar, però el primer, home, a mi em faria gràcia llegir Ronda Morta Cinera o Fragments, i la Carme també. I si fem Ronda Morta Cinera?
O sigui que els dos van coincidir a la primera.
És a dir, que els dos, aquesta obra per ells, tan joves quan la van representar, també els hi ha marcat un camí teatral, perquè en aquell moment també els dos començaven...
Sí, està clar, estem parlant de fa 54 anys enrere.
Que per ells també Salvat els hi va donar una oportunitat, vull dir, hi havia molts... Tu mires els actors que treballen amb Salvat i són moltíssims, i ella es troba molt còmoda amb certs actors que repetirà o que els hi proposarà altres projectes. I ells dos, en seguida, però Ubó va ser això, que els dos em van dir... I Ronda Morta Cinera. Sí, doncs mira, sabeu què? Fem un xat, que heu coincidit, ara ens falta el dia, l'hora, i hem trobat dia,
i
hora.
I el dia serà el 29 de març.
El 29 de març a les 12:30 del migdia. Uh-huh. En principi, tots els actes es fan a la sala
Jofre Vilà.
La sala teatre està oberta. Ara no volies parlar del coronavirus, com per sort o per desgràcia en coses culturals els 1.000 no arribem. Anem. És a dir, sense patiment, sigui a dalt o sigui a baix, es farà, i jo crec que, vull dir, jo crec que és unes dues propostes, sobretot les dues darreres, que no és fàcil ni escoltar-los i junts, ni poder sentir el Xavi Albertí mm-hmm. parlant de Ricard Salvat i el teatre català, i jo crec que són importants.
La pregunta és tòpica, però és òbvia. El testimoni de Salvat l'ha recollit algú?
Aquí Sitges...
Aquesta figura, aquest paper, aquest...
A veure, jo no coneixo, jo també és el que dic, jo que en el món del teatre fins a cert punt el puc conèixer com a espectadora, no hi he estat dins i no sé quin... Però clar, sents el Cuyàs, per exemple, que el Cuyàs també és d'una generació, ni en Salvat, ni està entre mm-hmm. enmig de jo i en Salvat.
Manel Cuyàs, ens estem Cuyàs, referint, sí. Articulista l'avui per aquells que ho vulguin situar, Història de l'Art, que va ser, que parla en els diaris. Salvat també refereix sí. a Manel Cuyàs en més d'una ocasió.
I ell també, Manel Cuyàs, sempre diu que va entrar allà i el va culpar, vull dir, va ser el mestre. És a dir, com a aquestes persones que tinguin el doble faceta de mestre a la universitat...
Mm-hmm. De pedagog i artista.
Jo crec, no ho sé, potser et venen de la facultat... I et diuen, mira, n'hi ha... La Reguer, que com a professor era molt professora, podia, però no, va dir, no com a directora. Mm-hmm. És a dir, aquesta doble faceta, jo a la Facultat d'Història de l'Art en aquests moments jo no l'he trobat. Mm-hmm. Jo vaig trobar amb en Ricard. Però jo crec que passa com tot. En aquell moment hi havia el porter, hi havia, clar, i de música també, vull dir...
Hi havia Oriol Martorell.
L'Oriol Martorell, vull dir, aquest...
Clar, és que hi havia, vaja...
És que van haver-hi un moment...
Hi havia una plantilla que...
Per
que
això, el Cirici Pellicer, clar, quan t'ho expliquen...
De Champions cap amunt, eh?
Aquesta plantilla, ells també es van... Clar, és que això et porto a veure amb tal persona, Foix, Espriu, o el que sigui, i tot això... És una cosa que a vegades penses, ja no passa, quan et llegeixes d'altres memòries.
Sí, sí, o com passa.
Com
sí,
passava
sí.
això? Com es podien estar en un mateix lloc sent superjoves? Sí, llegeixes sí. les d'en Pasqual Maragall, d'en Jordi Pujol, tota aquesta gent, dius, però si estaven tots junts ja, amb els mateixos interessos. Pues això amb el món del teatre, de l'art, mm-hmm. de la cultura, va passar a la Universitat de Barcelona i no, ja no era un tàndem, era... I això es van trobar, i Ricard Salvat amb ells, i és el que diu Cuyàs, és que no havia passat mai, i jo crec que pot haver... No passa.
No, com a mínim no passa habitualment.
Ara
eh?
No passa habitualment. No passa. Sí.
Han passat 10 anys de la mort de Ricard Salvat, com els dèiem, al Prado, el 14 de març, aquest dissabte, 21 de març, dissabte següent, i 29 de març, diumenge, al migdia, amb aquesta lectura de Ronda de Morta Cinera, hi ha una llàstima perquè no ho hem aconseguit trobar. Això són aquelles coses que també es feien abans i ara costa molt. Edixa, la discogràfica, va fer un LP, dins d'aquells grans, de Ronda de Morta Cinera. Precisament hi ha un enregistrament de l'any 68 de la representació que es va fer a la cúpula del Coliseum de Ronda de Morta Cinera. No l'hem aconseguit trobar, però demostra fins a quin punt l'aposta cultural
sí, clar, que va tot.
Era d'una potència tal. A l'any 68, amb Franco viu, etc, etc.
Però hi ha gent molt valenta.
I hi havia gent molt valenta que feia valenta aquestes coses. A partir del 14, ja ho saben, 14, 21 i 29, Beli, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Sort com no.